El mandat comença a arribar a l'Equador i al Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell comencem una ronda d'entrevistes als portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament. Arrenquem conversant amb el portaveu de Sabadell en Comú Podem, el Joan Mena, després que en les últimes setmanes s'hagi presentat el projecte del Mercat de Campoamor, que el consistori ha pactat amb els comuns. Senyor Mena, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Molt bé. I vosaltres?
Bé, tot contents bé. De tenir-lo i de rebre'l aquí en aquest estudi, també,
doncs
avui.
Doncs molt bé, jo també molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Deixi'm que comenci precisament per aquest aspecte, pel Mercat de Campoamor, que fruit d'aquest acord amb els comuns on s'ha pogut tirar endavant aquest projecte d'una forma diferent de com estava planificat en un principi. Està satisfet en com ha quedat el projecte?
Molt satisfets des de Sabadell en Comú Podem, perquè, com deies, no, l'equip de govern, no, i especialment el Partit Socialista, tenia una proposta pel Mercat de Campoamor que no ens acabava de convèncer, que era, doncs, fer més pisos. Jo crec que tots som conscients que els barris de Campoamor i Espronceda ja tenen una densitat poblacional de les més altes de la ciutat, per tant allà el que ens tocava era garantir els serveis bàsics, no, dels veïns i les veïnes del sector sud de la ciutat, que tradicionalment, també permetem que t'ho digui, ha estat oblidat per aquest i també per altres governs. Per tant, com bé sabeu, també hi ha una mobilització ciutadana a l'entorn de la reivindicació del Mercat de Campoamor, liderada per la Plataforma en Defensa del Mercat de Campoamor, molt potent, que va recollir moltíssimes signatures. Nosaltres ens vam posar també a treballar amb l'equip de govern, ens vam entendre amb l'alcaldessa, però també amb les regidores, amb la Mar Molina i amb la Montse González, i al final el que vam aconseguir, jo crec que és un projecte que satisfà tothom, que de vegades és complicat, no? Tindrà una part de mercat, per tant mantindrem aquestes reivindicacions que té el veïnat de Campoamor i Espronceda de no perdre un servei de proximitat de mercat en un barri, doncs, en una zona com és el sector sud de la ciutat. Hi haurà també un súper, no? Hi haurà metres quadrats de supermercat, que hem de recordar també que els veïns i les veïnes de Campoamor i Espronceda, per anar al supermercat, el més a prop que tenen és la Creu de Barberà, i són també barris on hi ha gent gran, gent amb problemes de mobilitat, per tant també és molt interessant que tinguin una oferta de supermercat al costat de casa. Hi haurà un espai també de sala relacional i d'entitats, perquè també les entitats del sector sud de la ciutat reclamaven espais on poder, doncs, desenvolupar la seva activitat quotidiana, no? A més, hem aconseguit, que crec que també és una molt bona notícia, que la rehabilitació i la reforma de tot el mercat no es pagui amb pressupost municipal, sinó que ho pagarà directament el supermercat, no? La cadena de supermercats, doncs, que farà, que explotarà aquest servei. Per tant, doncs, crec que és un element també que ens acaba de satisfer. I a banda, doncs, també ha culminat amb una, diguéssim, dinamització de l'entorn, no només reformarem i rehabilitarem el Mercat de Campoamor, sinó que també, doncs, s'ha projectat als Jardins del Sud, que dinamitzarà, com deia, una de les zones amb la densitat de població més elevades de Sabadell, i tindrà una zona verda, que estem treballant també des de Sabadell en Comú Podem per tenir zones verdes en aquests espais de la ciutat que estan amb més densitat poblacional. I per tant, jo crec que serà, com jo mateix deia a la presentació, amb la roda de premsa de presentació, segurament és el gran projecte de transformació pel sector sud de l'última dècada, no? I ho necessitava, perquè ha sigut uns barris tradicionalment oblidats per molts governs.
Els paradistes feien una roda de premsa la setmana passada i demanaven que se'ls tinguessin en compte a l'hora de definir com ha de ser el mercat. És la idea?
Sí, és la idea, no? El que hem acordat també amb el govern és que preservem aquests metres quadrats per mercat, però evidentment haurem de veure quin interès hi ha, quantes persones estan interessades en posar allà les seves parades i mantenir la dinàmica i la vida de mercat, que al final també és l'element interessant. Combinar-ho, també ho estem treballant, no?, en aquest cas amb el govern del Partit Socialista, com som capaços d'incorporar elements que també són necessaris per la vida quotidiana del mercat. És a dir, nosaltres el que ens imaginem i el que volem treballar també amb el govern del Partit Socialista és que pugui haver-hi, per exemple, un caixer automàtic, que no hi ha en el barri de Campoamor i Espronceda, i que s'han de traslladar també a la Creu de Barberà. Això no només donarà un servei als veïns i les veïnes del barri, sinó que també farà del mercat un pol d'atracció, no?, per tot l'entorn, i per tant, doncs, al final surt guanyant tothom.
Hem de veure més acords com aquest amb el govern? Estan treballant amb més acords com aquest amb el govern?
A nosaltres ens agradaria, no? Nosaltres des del primer dia hem sigut honestos amb la ciutadania, hem dit que vam entendre el resultat de les últimes eleccions municipals, el govern del Partit Socialista té majoria, ho hem dit per activa i per passiva, no entenem que el Partit Socialista s'entengui amb la dreta de Junts, i per molts motius no ho entenem en un context on justament Junts per Catalunya està per entendre prendre'ns, i permeti'm que ho digui així, fent la punyeta al govern de coalició de l'Estat, no? al president del govern, a Pedro Sánchez, i en canvi a Sabadell s'entenguin. A nosaltres hauríem preferit, doncs, una entesa entre les formacions d'esquerra a la ciutat de Sabadell, perquè som una ciutat majoritàriament progressista. Però tot i això, tot i la decisió del Partit Socialista de Marta Ferrés de pactar amb Junts, nosaltres tenim clar que volem ser un projecte útil per la ciutadania. Per tant, hem desplegat propostes que s'han acabat aprovant en el ple, no? Per exemple, promocionar el transport públic i que arribi als centres sanitaris de la ciutat, desplegar un pla director pels polígons d'activitat econòmica de la ciutat de Sabadell. Estem treballant més mesures, volem centrar-nos, i també ho hem dit, l'any 2025 en polítiques d'habitatge, no? En com promocionem l'habitatge públic i com ampliem el parc públic d'habitatge a la ciutat de Sabadell, i ens agradaria molt poder arribar a un acord amb el Partit Socialista. Dependrà de la valentia del PSC.
Deixi'm que li pregunti, deia ara vostè que no entenien per què havien pactat amb Junts, és que vostè van fer l'oferta de fer una coalició similar a la que tenen amb Junts amb els Comuns?
No, nosaltres no hem plantejat mai un escenari d'entrar al govern amb el Partit Socialista per un motiu que jo crec que entén tothom, és que té majoria absoluta. És que al final en política es tracta de la correlació de forces i com tu pots condicionar la política, no, en funció de la força que tens. Però et pots entendre sense formar part del govern, que és el que estem fent nosaltres, no, en aquest cas amb el Partit Socialista, i estic convençut que podríem fer també amb altres formacions d'esquerres de la ciutat de Sabadell. Per tant, no entenem un escenari on el Partit Socialista ha preferit com a aliat, sense necessitar-ho, a Junts per Sabadell, i en canvi doncs costa molt arribar a segons quins acords amb les esquerres.
M'agafo l'habitatge, perquè ara vostè en parlava, i és un dels temes que volíem destacar, perquè efectivament vostès a principis d'any deien que seria un dels temes en els que volien treballar aquest 2025. Avui mateix sabíem que hi ha hagut una compra de, per tanteig i retracte, per part de la Generalitat de diferents pisos a Catalunya. Crec que són una cinquantena llarga a Sabadell. Aquest ha de ser el model? És a dir, aquest ha de ser el punt de començar a estar pendents del que hi ha al mercat per poder adquirir també aquests immobles?
Aquest és un model que funciona i està funcionant bé. És a dir, gràcies a l'acord que va fer la Jéssica Albiach i el grup parlamentari dels Comuns amb el president Illa, doncs tenim aquest acord, no?, de la compra per tanteig i retracte per part del govern de la Generalitat, que també està bé recordar no s'ha fet en els últims anys, que es podia haver fet perquè la llei en aquest sentit ja ho permetia. L'Ajuntament sí que ha fet alguna compra de pisos també per tanteig i retracte, i és una política que a nosaltres ens satisfà, no? Justament aquesta setmana el grup municipal de Sabadell en Comú Podem ens vam reunir amb el grup municipal de Rubí en Comú Podem, que són els companys i companyes de Rubí que justament governen amb el Partit Socialista i gestionen la regidoria d'habitatge, i també estan aplicant aquesta modalitat de compra d'habitatge per tanteig i retracte. Amb això sol no resoldrem el problema d'habitatge, és a dir, hem de fer una política integral. Hem de comprar pisos i, per tant, aplicar aquesta mesura del tanteig i retracte, i és una molt bona notícia i és una molt bona mesura, i ho haurem de complementar ampliant el pressupost per part de Sabadell per també comprar pisos a nivell municipal. Ho hem de fer també construint noves promocions, que també és un dels plantejaments que ha posat sobre la taula el govern del president Illa, no?, amb la construcció d'aquests 50.000 pisos. Jo ho he dit moltes vegades, si jo hagués sigut alcalde de Sabadell en aquell moment, l'endemà al matí el president Illa ja hagués tingut una trucada de l'Ajuntament de Sabadell per interessar-me d'aquests 50.000, quants vindran a Sabadell i en quins barris de Sabadell
estarien. No han aconseguit la xifra encara?
Encara no ho tenim. Ho hem preguntat, li hem preguntat al govern del Partit Socialista, volem saber si ja estan tramitant la cessió de sòl públic municipal per posar-ho a disposició del govern de la Generalitat, per veure quants d'aquests 50.000 pisos i on, perquè també estratègicament hem de planificar en quins barris de la ciutat volem situar aquests habitatges de protecció oficial, no?, per d'alguna manera també fer equilibris des del punt de vista de la cohesió social, i per tant doncs hem de fer una política integral. I un element, si em dona temps, que també ens interessa moltíssim, no només es tracta de comprar i de construir pisos nous, és que també tenim un problema en la rehabilitació. Tenim barris sencers de Sabadell que en pocs anys hi haurà un problema, perquè no passaran ni el TEI, no?, és a dir, la inspecció tècnica dels edificis. I en canvi, doncs, hi ha lleis que s'han aprovat també al Parlament de Catalunya, per exemple, la llei de barris verds. Nosaltres sempre hem dit que probablement el barri de les Termes és un barri ideal per poder posar en marxa aquest pla pilot de llei de barris verds, per veure com podem promocionar, doncs, que hi hagi una rehabilitació dels edificis en termes d'eficiència energètica i també en termes de mobilitat, no?, d'instal·lar ascensors, que allà, quan es va fer amb la llei de barris, va funcionar molt bé a Campuchaner, a Torreromeu, a Campoamor, no?, i per tant, doncs, hem de veure com treballem també aquests barris, perquè sovint, i també ho hem de dir, aquests barris que tenen aquestes dificultats va associat amb un perfil de la població que també té una situació socioeconòmica més vulnerable, no? I per tant hem de tenir clar que ha d'haver-hi ajudes públiques perquè això no passi.
Allò que diem moltes vegades, no?, que el primer que segrega és l'urbanisme i després venen moltes altres coses, no?, la segregació educativa, etc.
Totalment.
En aquest sentit, de fet, el Pla Local d'Habitatge és una d'aquelles coses que estem esperant que passi aquest 2025. En un debat de política, el tinent d'alcaldessa li deia que el 2025 s'aprovaria aquest Pla Local d'Habitatge. Crec que li responia a vostè directament. Una de les coses que deia la diagnosi prèvia és que, precisament, crec que és més de la meitat dels pisos de Sabadell tenen més de 40 anys o més.
Exacte.
Aquí, aquesta rehabilitació, hem d'esperar que les ajudes arribin de fora, aquestes ajudes de les que parlava vostè, que arribin de la Generalitat, de la Unió Europea en format Next Generation, o des de l'àmbit municipal també podem fer alguna cosa al respecte?
Home, hem de ser honestos. No estem aquí per enganyar la gent. L'Ajuntament pot obrir línies d'ajuda, de subvenció, per complementar, però amb els recursos municipals és impossible, i qui digui el contrari menteix, és impossible, doncs, promoure, doncs, que hi hagi una rehabilitació integral dels edificis que tenen aquestes necessitats. Per tant, el que sí que ha de fer l'Ajuntament, que no s'ha fet, entenem, des de Sabadell en Comú Podem prou, és aprofitar les ajudes que venen, en aquest cas, dels fons Next Generation, no? És a dir, jo el que he trobat a faltar és tenir els projectes ja fets i planificats per veure si surt alguna subvenció. Si surt alguna subvenció, pues presentes el projecte. Però esperar a que s'obri la subvenció per dissenyar el projecte no és una bona forma de treballar, perquè no et dona temps, no? Per tant, aquí ha de ser el govern de la Generalitat, ha de ser també el govern de l'Estat, i t'ho dic des d'una formació que formem part del govern de l'Estat, i per tant estem insistint molt en que el president Pedro Sánchez concreti què vol dir l'empresa pública d'habitatge i de què s'encarregarà aquesta empresa pública d'habitatge, quines ajudes de rehabilitació pels barris que tenen moltes similituds a molts barris de la ciutat de Sabadell, i evidentment aprofitar els fons generosos. Després és evident que l'Ajuntament de Sabadell, a través de l'empresa pública de Vimusa, no?, que tenim un múscul, un recurs que no tenen altres localitats, com és Vimusa, també ha de complementar, evidentment, però que tot caigui sobre les esquenes del pressupost municipal és inviable.
Aquesta setmana s'ha presentat el projecte de millora de la llera del Ripoll, no? Aquest milió d'euros, 830.000 de l'Ajuntament, 150.000 per part del Consell Comarcal, una presentació d'un projecte que es combinava també amb explicar que se segueix buscant o que se segueix treballant perquè hi hagi empreses, doncs, que es puguin instal·lar al Ripoll amb aquesta energia, doncs, empreses verdes, empreses sostenibles, de valor afegit. Els comuns segueixen en contra de que el Ripoll tingui aquesta funció?
Sí, nosaltres, primer de tot, el que no entenem és que la política entorn al riu Ripoll es faci a través de parxes, a través de pagats. Hem de tenir un projecte director, i nosaltres hem insistit moltes vegades, per veure què fem amb l'entorn del riu Ripoll. El riu Ripoll està clar que és el que és, no? És un corredor ecològic, ha de continuar sent un corredor ecològic, és el principal pulmó verd que té la ciutat de Sabadell, i tenim, doncs, la riquesa de ser de les poques ciutats, jo diria l'única ciutat de Catalunya de més de 100.000 habitants, que té un entorn tan privilegiat com és l'entorn del riu Ripoll. Per tant, l'hem de protegir. I no només l'hem de protegir des del punt de vista estètic, perquè queda bé tenir zones verdes, sinó des del punt de vista ecològic, és un connector ecològic, és un corredor ecològic, i des del punt de vista de la salut pública, no? És a dir, el que moltes vegades encara no s'entén i no entenen aquests negacionistes climàtics és que les zones verdes estan directament vinculades a la salut de la població. És que quants més arbres hi ha en una ciutat, quan més zones verdes hi ha una ciutat, menys malalties respiratòries tenen els veïns i les veïnes d'aquestes ciutats. Per tant, nosaltres volem protegir el parc del riu Ripoll, perquè és un entorn natural que té la ciutat. Això vol dir que no hem de tenir sòl industrial a Sabadell? Evidentment, nosaltres apostem per la reindustrialització de la ciutat de Sabadell, però tenim polígons industrials encara amb zona, amb sòl industrial que no està esgotat, i tenim llocs de la ciutat que podrien tenir, no?, un projecte, diguéssim, de revitalització industrial, no?, de façanes industrials a la ciutat de Sabadell, per tant, ordenar en aquest sentit que el riu sigui l'espai verd, natural i ecològic de la ciutat i els polígons d'activitat econòmica siguin els llocs on es fa indústria, no? I per tant, crec que exigim que hi hagi aquesta planificació per part del govern que no s'està fent.
I aprofitar els espais que hi ha, els espais existents, totes aquestes, al final allà hi havia molta indústria, no? Uh-huh. I hi ha molta indústria que està caient, molt edifici que s'està fent malbé, no? Molt patrimoni industrial que s'està perdent. Aquí sí que es pot aprofitar aquest espai que existeix per instal·lar aquest tipus d'indústries?
Clar, és que si aquestes indústries a l'any 2025 no han funcionat mai és per algun motiu i vol dir que potser no estan en l'entorn ideal, no? I per tant el que hauríem de fer és tot aquest sòl que hi ha allà industrial recuperar-ho, renaturalitzar-lo i que formi part del parc fluvial del riu Ripoll i buscar quins són els emplaçaments alternatius perquè la ciutat de Sabadell no perdi sòl industrial, perquè per nosaltres aquesta també és una prioritat importantíssima i per tant d'això es tracta, d'ordenar la ciutat. Que hem de veure de quina manera ho fem. Clar, el projecte que té l'equip de govern és un sense sentit. No només perquè industrialitzem i fem usos compatibles que jo crec que són, que no tenen en compte l'entorn en el que es troben i que veurem que és un nou fracàs, perquè tampoc hem de ser honestos, tampoc és la primera modificació del pla general que es fa entorn del riu Ripoll, sinó que el que més em preocupa a mi són les propostes de mobilitat que s'estan fent a l'entorn del riu Ripoll, no? És a dir, les rotondes que tenen previstes a la Ronda de l'Ebre de Torreromeu, al camí de Can Quadres, a la carretera de Santiga, l'únic que permetran és que l'entorn del riu es converteixi en un bypass perquè els cotxes continuïn passant, no? I el que hem de fer, i per això apostem des de Sabadell en Comú Podem, és perquè hi hagi un canvi de mobilitat a la ciutat de Sabadell, no? És a dir, això és com aquell que diu, bueno, aquí què fem? Arreglem el bany i la cuina o ens canviem de casa? Ens hem de canviar de casa, no? Hem de fer que la manera de moure's a la ciutat de Sabadell sigui diferent. Tenim també, de la mateixa manera que tenim Vimusa, que és una empresa pública que funciona i ho fa bé, tenim una empresa, una cooperativa potent com és la TUS, que és la més ben valorada de la ciutat. No? Els veïns i les veïnes, en totes les enquestes, l'última enquesta de la Diputació de Barcelona continuava a situar l'atús i la mobilitat com un dels elements millor valorats pels sabadellencs i les sabadellenques. Per tant, hem de promocionar el transport públic, ho hem vist, no? En el moment en què el govern de l'Estat ha apostat per fer gratuïts els bitllets, doncs els tíquets, no, dels títols de transport públic s'ha incrementat, s'ha disparat l'ús del transport públic. Per tant, això vol dir que és competitiu, que al final a la gent li ha d'interessar deixar el cotxe a casa i desplaçar-se en transport públic. Clar, si tu vas a la Renfe i et trobes el que trobes a Rodalies, doncs és molt difícil que la gent confiï, no, en aquest transport públic. Per tant, hem de fer tots aquests canvis que també podem, d'alguna manera, doncs, pressionar per part des de la política municipal.
Vaig a la caserna, que és un altre dels temes dels que ha parlat darrerament. Vostè plantejava un pacte de ciutat, per dir d'alguna manera, no? Anar tots a una per reivindicar a l'Estat espanyol que la caserna és de la ciutat. No, aquí hi ha dos models, sí. Aquesta proposta que plantejava vostè i l'Ajuntament que diu, independentment de qui sigui, tirem endavant el nostre projecte, que és el d'instal·lar-hi les consultes externes, no? Del taulí, aquest coap d'urgències, etc. Vostè què considera? Que són compatibles els dos camins, que només es pot optar per un? Quina proposta fa?
Jo considero que hem de dir la veritat a la ciutadania. És a dir, el que explica l'alcaldessa de que, bueno, anem fent el projecte i ja veurem, això és inviable des del punt de vista jurídic. És a dir, en el moment en què hi ha un litigi per la titularitat d'un espai, no es pot desenvolupar un projecte. És a dir, el que està dient l'alcaldessa és que si ella aconsegueix que es desencalli el projecte de posar les consultes externes del taulí a l'espai de la caserna, renunciarà a que Sabadell exigeixi la titularitat municipal, perquè una cosa seria incompatible amb l'altra, no? Perquè la justícia no permet que mentre un terreny està en litigi es pugui desenvolupar un projecte que té el seu sentit. Nosaltres el que estem dient és que la via més ràpida, i aprofitant que tenim administracions que estan d'alguna manera alineades des del punt de vista, no, del color polític, no, és que el que ha de fer el govern de l'Estat és renunciar en aquest contenciós. Per diferents motius, és a dir, primer, perquè la història de la caserna és singular. jo que he estat al Congrés dels Diputats i que m'he barallat molt amb ells i que vaig ser secretari de la mesa de la Comissió d'Interior i que, per tant, vaig poder parlar molt amb el ministre de l'Interior sobre el tema de la caserna, la situació de la caserna de Sabadell no és la mateixa que d'altres casernes de la Guàrdia Civil que hi ha a Catalunya, per diferents motius. Primer, perquè el sòl era municipal i el govern municipal el va cedir a l'Estat perquè fessin la caserna. Segon, perquè hi ha un acord que diu que en el moment que marxés la Guàrdia Civil, aquell espai tornava a ser de titularitat municipal. Després van passar moltes coses que no cal explicar-les perquè tots les sabem. Però això es resoldria si el govern de l'Estat, en aquest cas el Ministeri de l'Interior, retirés el contenciós.
Però ens diuen que això no és tan fàcil. És a dir, que una vegada un òrgan de l'Estat fa un pas per reclamar un bé que és seu, no pot fer marxa enrere perquè es podia considerar fins i tot prevaricació, no? En el sentit de no defensar els béns de l'Estat. Vostè que té més coneixement que jo,
sí,
en aquest això és així o no?
Jo he vist retirar contenciosos i ningú ha estat acusat de no defensar. És a dir, jo crec que passaria el contrari. Si Sabadell renunciés a la titularitat, sí que estaria renunciant a blindar el patrimoni, perquè al final és patrimoni municipal, no? Per tant, bueno, i t'ho dic des d'un punt de vista que és el nostre, que compartim, defensem i portàvem al nostre programa electoral que hem de vincular d'alguna manera l'edifici de la caserna amb el taulí.
I vostès, que també formen part del govern, no poden fer alguna cosa perquè això sigui així?
Sí, ho estem intentant i ja t'ho he dit, jo mateix com a diputat en els 8 anys que vaig ser diputat, 4 anys amb el govern del Partit Popular i 4 anys amb el govern del Partit Socialista en aquell moment d'Unides Podemos, ho vaig intentar, també la correlació de forces que hi ha, no? El Ministeri de l'Interior el porta al Partit Socialista. Entre tu i jo, un perfil del Partit Socialista molt específic, és el senyor Marlaska, no? I per tant, de vegades és complicat entendre'ns, ja estem veient també quina és la política que està fent el Ministeri de l'Interior en aquests aspectes, i evidentment nosaltres continuarem treballant i continuarem pressionant, però ens agradaria que aquesta pressió, i és l'oferta que li van fer des de Sabadell en Comú Podem, anés acompanyada de l'alcaldia de Sabadell, que té un pes simbòlic. Nosaltres, al final, som un grup municipal de 2 regidors. Però si va aquest grup municipal de 2 regidors, tot i que forma part del govern de l'Estat, amb l'alcaldessa de la ciutat...
I n'ha parlat amb l'alcaldessa d'això? Li ha agafat
sí,
el guant?
Bueno, hem parlat i no ens acabem de posar d'acord.
No s'acaben de posar d'acord. Deixi'm que em queda poc temps i li vull preguntar per un projecte. Per tot aquest projecte del Sabadell Centre de Cultura, per aquest vincle que s'està establint amb la Fundació Banc Sabadell, fa ben poc presentaven aquest acord de col·laboració amb la Fundació Empieza por Educar, amb la idea doncs, d'arribar també a les escoles, i ens deien des de la Fundació Banc Sabadell serem més presents a la ciutat, farem més coses per la ciutat. Li sembla un bon model?
El de l'educació, no. El model de la fundació a l'educació jo crec que ja s'ha demostrat moltes vegades, no?, que quan els interessos privats entren en el sistema educatiu, doncs la funció que s'acaba realitzant no és la correcta, no? I a més una fundació que també ho hem de dir, està presidida per la senyora Ana Botín, no?, que també doncs d'alguna manera defensa uns certs interessos. L'altre dia, i no vull fer populisme, però crec que és interessant vincular-ho, l'altre dia sortia un estudi de docents important a Catalunya que vinculava el fracàs escolar amb l'alumnat que ha sigut desnonat de casa seva. Aquesta senyora que presideix aquesta entitat és de les principals desnonadores, no? El principal banc que desnona a Sabadell, al Vallès Occidental i a Catalunya és també el banc que presideix la senyora Botín. Per tant, bueno, a mi això de rentar la cara amb projectes solidaris i de fundació a persones que per la porta del darrere estan expulsant gent de casa seva i a més no tenen ni tan sols la voluntat d'alguna manera d'incorporar els pisos buits que té la seva entitat bancària a la bossa de lloguer públic, que seria doncs una aposta clara que haurien de tenir les entitats bancàries i més quan han sigut rescatades amb diner públic en aquests últims anys, doncs em sembla que és un cert cinisme. Dit això, una altra cosa és el projecte del Sabadell Centre Cultural, que nosaltres des del primer moment vam dir que era un projecte que el volíem escoltar, que volíem participar, que volíem col·laborar. No compartim que estigui exclusivament vinculat al tema de la fundació del Banc Sabadell per diferents motius, entre un d'aquests motius i molt obvi és que al final el banc també té la llosa de la OPA, que ja veurem com acaba, no? I per tant tenim el risc que al final aquesta OPA tiri endavant i que per tant el projecte acabi caient, i jo crec que això seria una mala notícia per la ciutat de Sabadell. I el que volem també i el que hem demanat a l'equip de govern és que aquest projecte ha d'anar acompanyat d'un pla de viabilitat econòmica, perquè és un projecte ambiciós que d'alguna manera hipotecarà el pressupost municipal per molts anys i, per tant, hem de veure si la ciutat té prou suficiència econòmica per mantenir, per garantir que això funcioni.
Senyor Mena, moltíssimes gràcies. Com sempre, ens han quedat preguntes per fer-li, però ja trobarem algun moment per fer-ho. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, molt bon dia.